Dos minutets per sobre el punt d'un quart d'onze, aquí a la meva esquerra, en Josep Tomàs, amb els seus apunts de ciència. Els que tingueu, no sé si dir la sort o no, d'estar mirant Andorra Televisió, veuran que són apunts de ciència, que tu vens amb la teva llibreteta, tot ben estudiadet, que ara precisament estàvem parlant d'això, Josep, de la il·lusió que ens fa la nostra feina. Sí, sí, sí.
Hola, hola, sí, a veure si estem punxats. Ara sí, ara sí.
Ara sí, veu una miqueta.
A veure, es veu de lluny. Sí, imagino que...
Veient,
ara.
Aquest punt de ciència que anem mostrant,
Sí, senyor.
Són llibretetes... Mira, recomano jo que li agradi, doncs, allò de... que té una mica d'inquietud. Sí. Aquestes llibretetes... Ara faig publicitat,
Va.
Llibretetes de tapa dura.
De tapa dura, sí. Això és important. És veritat. Jo sempre els agafo de tapa dura.
Sí.
Poca conya.
Sí. T'ho dic de veritat. Perquè són llibretes de camp. Les llibretes de camp, quan parles de llibretes de camp, ja li dona un caire doncs, científic o pseudocientífic de persona doncs, que agafa les coses, que s'ho mira amb deteniment, i això et fa doncs, que siguis més aplicat. Què vull dir? Per exemple, situacions meteorològiques. Tens una llibreta d'aquesta, doncs, quan hi ha una situació, t'imprimeixes doncs, quina està la situació amb els models... Tu enganxes... Que això avui en dia es pot fer per ordinador, evidentment.
Sí.
Fiques a l'ordinador, et fas un PDF ben parit, diguem-ne, i ho detalles. Però jo crec que aquesta virtut o no de tenir-ho amb apuntets no et fa que qualsevol dia estiguis tranquil a casa, agafes la llibreta i comences a fullejar-la i vagis més ràpid que no pas amb un PDF, perquè doncs, la pantalla final cansa.
Jo sóc de boli i llibreta,
I jo ho recomano a persones que els agradi doncs, la natura i tal, llibreta de camp. Fer les seves anotacions. Que, no, és que això me'n recordaré. Mentida.
No.
Mentida podrida.
Compte. I sobretot depèn de l'edat.
Sí, sí. No, a veure, és igual l'edat. Tu veus una cosa i t'agrada, doncs, per exemple, flor, color tal, tanta, fas foto. Arribes a casa, t'imprimeixes la foto i la pegues. Fas una mica de collage. I dius, home, això ho puc fer amb l'ordinador. Sí. Però si ho fas amb la llibreteta, la tindràs allà a casa, llavors tu podràs mirar i podràs consultar o, gràcies doncs, avui, amb que ràpidament doncs, pots ficar la fotografia en qualsevol doncs, xarxa social i et poden dir doncs, quin tipus de flor és, per exemple, doncs podràs tenir doncs, ràpidament el nom en llatí, per exemple.
Sí, sí.
I doncs, quines utilitats pot tenir. Però aquestes llibretetes són impressions teves que vas fent sobre les situacions meteorològiques, en aquest cas, qui parla d'això pot parlar també doncs, de geologia, doncs, de dibuixar doncs, les falles, dibuixar doncs, els plegaments, dibuixar una mica doncs, els diferents estats que puguis anar veient, o paisatge, i saps d'on ho he tret d'això? Tu i jo som d'aquella època, del Félix Rodríguez de la Fuente.
Qué gran.
Con sus notas de campo.
Qué gran.
Que jo me les vaig comprar, les tinc a casa.
El bé que va fer aquell home,
I tant, i tant. Amb les notes de camp, portava un tipus de llibreta així, dibuixava molt bé,
sí.
I anava escrivint tot i anava detallant, perquè es troba en molts llocs on no es podria, no tenia, evidentment, en aquella època màquina d'escriure, o els primers ordinadors, no es podia accedir, i es tenia que fer d'aquesta manera. Però encara que avui tinguis una tablet, o un laptop d'aquests, un petit ordinador, depèn d'on vas, doncs se't pot trencar, se't pot mullar, és difícil.
Sí,
en canvi, aquestes llibretes estan fetes...
Preparades per
tot.
Que calgui.
Per tant, ho passes primer aquí i després amb tranquil·litat, si estàs en la teva tenda de campanya, al teu hotel, on sigui, pots passar a un format digital. Però la base és aquesta, i ho recomano a tothom, sobretot ara a l'estiu que tenim més temps.
Josep, mira, aprofitant que l'has citat, jo continuaré citant a Félix Rodríguez de la Fuente per donar-te peu. El hombre y la tierra era el seu programa,
sí.
L'home, Josep Tomàs, la terra, situacions atmosfèriques que es viuen a Andorra.
I tant.
D'això és el que ens parles avui.
Doncs sí, una miqueta el que volíem parlar, i doncs em remeto amb aquesta llibreteta que tinc per aquí, doncs de quatre situacions meteorològiques bàsiques que es poden donar doncs, al llarg de l'any. N'hi ha moltes, Hem de tallar, doncs, a més, si algú vol, té molta més curiositat, que vagi a la pàgina del CEMMA,
sí.
El Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya d'Andorra, on tenen detallades totes les situacions meteorològiques que es poden donar a Andorra i si pot ploure o no pot ploure. O sigui, és bestial.
Molt bé.
Això és al llarg d'un estudi del temps, que són dades que es van generant dia a dia i, per tant, aquesta, diguem-ne, distribució de precipitacions, depenent de les situacions meteorològiques, es va incrementant perquè al tenir més dades doncs, tens una base més ampla. Van començar doncs, fa uns anys i poquet a poquet han anat...
Es va acotant.
Es va acotant.
Molt bé.
Però així a grans trets, una mica doncs, en plan, com diem, Rodríguez de la Fuente, doncs, hauríem de destacar doncs, tres o quatre situacions que ens fan aquí doncs, més ploure. La primera i la més típica és la... Ja no parlarem d'anticiclo centrat o de borrasca centrada, perquè seria més complicat. Situació de nord. Anirem per punts cardinals, eh?
Val.
Situació de nord.
Molt bé.
Que aquesta és la... A mi, bàsicament, és una de les que més m'agrada.
Perquè és la que porta terrabastall.
Terrabastall de neu.
I això us agrada.
Sí, sí, sí. I de fred. I de fred, no?
Molt bé.
Situacions de nord. Normalment és que tenim un anticicló situat sobre les Illes Britàniques.
Val.
I tenim una borrasca entre el que fa el Golf de Ligúria, el Golf de Lleó... una mica cap a centre Europa.
Val.
Llavors, aquest anticicló de les Illes Britàniques bombeja aire des de l'Àrtic,
sí.
Passa per França, i amb la borrasca que hi ha a centre Europa, que passa una mica pel Mediterrani, capta humitat. Es barreja tot això, impacta als Pirineus, i ja la tenim grossa. Ja la tenim grossa en el sentit de que si les línies isobares que són les diferents pressions estan juntes, és com fa molt vent. Aquest vent doncs, és fred, o molt fred, amb aquesta humitat, es veu obligat a pujar doncs, per la serrada del Pirineu, aquests pràcticament 3.000 metres que tenim aquí, i evidentment el que dèiem, no? Quan l'aire doncs, puja, es satura, perquè refreda, al refredar-se té menys capacitat portant, què vol dir portant? Que porta, és així, eh? De líquid, i l'expulsa. Com l'expulsa? En forma de núvols i si n'hi ha massa, en forma de pluja o de neu, perquè la temperatura és negativa.
Val.
I mentre hi hagi aquest vent continu o aquest flux, doncs continuarà nevant sense parar.
Molt bé.
Llavors és quan neva, pot fer un metre i mig o dos en zones altes i a mesura que anem baixant cap a les parròquies del sud, neva menys i fins i tot potser a Sant Julià fa una mica de sol. O ressol, o borrufa. Si la situació és molt forta, de vent molt potent, pot nevar fins a Organyà, que això passa un parell de vegades a l'any. O neva a la Seu, per exemple.
Sí.
Saps?
Sí.
Doncs una mica aquestes coses.
Molt bé.
I aquesta seria la típica situació de nord.
De nord.
Que portes doncs, és la típica neu bona que tenim a les muntanyes. No? Ens anem ara amb una situació doncs, més de component nord-est.
Vinga.
Nord-est, que és quan tenim un anticicló a, en aquest cas, potent a la zona dels països nòrdics.
Val.
El vent ve de centre Europa, fins i tot de l'estepa russa europea, abans dels Urals, i tenim una pertorbació també cap al Mediterrani. Llavors, aquí es crea un passadís, directament des de Rússia, o des de les planes de la zona de Bielorússia, Ucrània, Polònia, tots aquests països doncs, que estan tocant, que allí doncs, es pot acumular força aire fred, i aquest aire viatja directament cap a les nostres latituds. Com que va per terra, és un aire sec, però molt fred. I aquí és quan tenim les onades d'aire fred siberià, que no són siberianes. Sí, perquè es donen siberianes haurien de venir dels Urals, de més enllà dels Urals, i que es doni això és molt difícil. De fet, en un segle s'ha donat un parell de vegades només.
Imagina't.
Sí, quan diem aire fred siberià és de la zona dels Urals, o abans dels Urals. Per tant, és de l'estepa centre-europea i sobretot del nord de Rússia, però a la zona propera és a Moscou del nord, diguem-ne.
Val. Val.
Tota aquella àrea. D'allí doncs, es genera molt aire fred, no tant com el siberià, però ens arriba fins aquí i pot donar doncs, agrupades d'aire fred, que pot donar alguna nevada, sobretot cap als sectors del nord-est, pas de la casa, la rabassa, aquestes zones, però normalment és un aire fred i sec. i provoca temperatures baixíssimes.
I quan arriba minvat? Dic, per
sí, clar, no? clar.
A Bielorússia deixa molt més fred que no passa aquí.
Exacte. Però fa que tinguem les típiques mínimes a l'alta muntanya de a pas de la casa 20 graus sota zero.
Sí.
Que cada any es donen.
Aquí. Sí.
20, o excepcionalment 25, o aquí baix, Andorra la Vella, doncs a temperatures mínimes doncs de 7, 8, 10 sota zero, com a molt. Uh-huh. Són aquests puntualment. Llavors, altres situacions. Farem dos més ràpidament.
Vinga.
Una, la típica del sud-sud-oest.
Val.
Normalment el vent sempre ve del sud-sud-oest aquí per l'orientació de les valls, però quan hi ha una pertorbació que ve des de la península Ibèrica, quan ve un front, normalment aquest vent arranca des d'aquesta zona, és càlid i humit, i quan arriba a Andorra el puja per les muntanyes, igual que passa al nord, es condensa i dona precipitació. Precipitació, en aquest cas, que és de temperatures més elevades. Quan això passa a l'hivern és quan neva cotes de 1.800, 2.000 metres.
Val.
Quan ve del nord és quan neva tot arreu. Però quan ve del sud...
Només cota alta,
sí,
diguéssim.
Exacte, que és quan ha nevat, per exemple, aquest hivern cap a la Rabassa, que ha sigut en situacions de sud,
sí,
però com que feia força fred, doncs va nevar fins als 1.500 metres. Però bona neu cap als 2.000, no? I l'última situació, diguem-ne així, a grans trets ràpidament, ens deixem moltes, però és les de llevant. Que les de llevant aquí sembla que no hagin de donar precipitació, però quan hi ha una forta llevantada, aquí també hi plou. Uh-huh. El sector més oriental del Pirineu hi plou fins a 200 litres per metre quadrat, aquí n'arriben a caure a 50, perquè el vent de llevant també arriba aquí si té prou força. Per tant, és mentida que les llevantades no ens afecten. Ens afecten si tenen prou força.
M'agrada això, eh? És mentida?
Molt sí, perquè hi ha molts estereotips
que es diuen per això.
I són falsos.
Sí, senyor.
I per tant, plou amb vents de llevant? Sí. Però han de tenir prou contundència, això sí.
Molt bé. Josep Tomàs, com la teva contundència aquí als Apunts de Ciència, que t'agraïm moltíssim aquesta contundència.
Molt bé, així ha de ser.
Moltíssimes gràcies.
Fins ara.
Fins ara.